L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Setembre aspira a ser el mes més antipàtic del calendari, d'aquella història majúscula que no escriuen els pobles. La història que justifica la seva obscena majúscula amb desfetes, invasions i cops d'estat. Contemplat amb mirada curta, és la frontera entre el final d'una temporada i l'inici d'una de nova. L'estiu ja és un record del passat i la tardor una esperança d'un futur del que encara no en sabem ni el color ni el gust. La millor manera de superar qualsevol frontera és viure el present, on sempre et podràs sentir fronterer. Vivim el present, doncs. Ets a Ràdio Sabadell i, recolzat tècnicament per Rocío García, comença L'espia de Mahler. Un tal Strauss, de nom Richard, ostenta el lideratge clàssic de l'expressió musical del mes de setembre, perquè setembre és el nom de la cançó que va compondre l'estiu de l'any 1948, pocs mesos abans de morir. Setembre, una de les seves quatre últimes cançons, que encobreix la imatge del final d'una vida. Notes que subratllen aquestes paraules del poeta Hermann Hesse. El jardí està trist. La pluja cau freda damunt les flors. L'estiu contempla silenciós la seva fi. L'or cau de fulla en fulla des de l'alta acàcia. L'estiu somriu admirat i llangurós, somiant moribund al jardí. S'entreté molt entre les roses, anhela el repòs. Lentament va tancant els ulls, grans i fatigats. Les paraules versades de Hermann Hesse alcen ara el vol, empantades per la veu de René Fleming, inspirada per Claudio Abbado i el coixí de l'orquestra del Festival de Luzerna. Setembre. 11 de setembre és un dia marcat amb un color ben negre en els calendaris del món occidental. Dia que és quan la història justifica la seva obscena majúscula amb desfetes, invasions i cops d'estat. Tenim l'antídot que ve amb aquestes paraules. Cel de la negror i el dolor, un somni de vida. Cel d'amor, cel de llàgrimes, un somni de vida. Cel de glòria i tristesa, un somni de vida. Cel de misericòrdia, cel de por, un somni de vida. Cel de la memòria i l'ombra, un somni de vida. El vostre vent ardent omple els meus braços aquesta nit. Cel d'enyorança i buit, un somni de vida. Cel de plenitud, cel de la vida beneïda, un somni de vida. Aquesta tonada, que és un clàssic del rock i d'un clàssic del rock, Bruce Springsteen, va compondre en homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. The Rising, aquí en un testimoni en viu en la veu de Sting. Vinga amunt, aixequem-nos. Posa les teves mans damunt de les meves. Vinga, aixequem-nos aquesta nit. Coming up for the rising.
Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but the shame that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, a half mile of land. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Tornem als clàssics de sempre. Sabies que l'àvia paterna de Beethoven era catalana? I si no, Navero, he ben trobat. El seu nom ho insinua, Maria Josepa, però és un cognom comú a la Vilassar de Dalt de l'època, entre d'altres viles del litoral mediterrani, qui ho confirma. Polls, Maria Josepa Polls. Les nostres fonts són de fiar. L'historiador David Jacobs i el professor de música de la Universitat de Harvard, Elliot Forbes, sostenen que Maria Josepa va emigrar al nord d'Europa després de la guerra de successió al 1714 per acabar casant-se amb el cantant Ludwig van Beethoven, l'avi homònim del compositor. Gottfried Fischer, fill del propietari de la casa on vivien els pares del compositor a Bonn, comenten les seves memòries que a Beethoven li deien l'espanyol, der espanyol. Els atributs més estandarditzats del model espanyol, és a dir, físic robust, una estatura més baixa del normal i la pell morena, van contribuir a apuntalar als ulls dels altres el fet de ser net de la seva iaia Maria Josepa. Ara ens emociona creure que, rere l'entusiasme que Beethoven va mostrar en rebre l'encàrrec de compondre música per al drama de Goethe, Edmond, l'any 1810, ja no hi havia només una gran admiració pel pensador i escriptor alemany. El relat sobre la lluita de l'heroi de Flandes per la llibertat del seu poble contra la dominació espanyola hauria tal vegada revifat en el compositor el record de les seves arrels i també els patiments que la seva àvia va aprendre a conservar en el qual rere el taulell de la botiga de vins que regentava el seu espòs. L'obertura Egmont de Beethoven serà la partitura que alçarà el taló de la temporada 2019-20 de l'Orquestra Simfònica del Vallès a Sabadell el divendres 22 de setembre al Teatre Municipal de la Faràndula a 9:15 del vespre, amb direcció de Salvador Mas, tota una institució de la direcció d'orquestra al nostre país. Un programa que comptarà també amb la participació del Cor Jove del Palau de la Música Catalana, la soprano Ulrike Hala i el baix Robert Holza, que seran les veus de la cantata per a la mort de Josep II, un pecat de joventut de Beethoven, i com a plat gros, la cinquena de Beethoven. Tot plegat el divendres 20 de setembre al Teatre Municipal de la Faràndula, a 9:15 del vespre. Però tornem a Egmont. I com Beethoven, altrament dit l'espanyol, retratarà musicalment els espanyols a l'obertura d'Egmont? Doncs a través d'una de les seves danses, la sarabanda. La primera notícia que s'enté d'aquest ball ens arriba d'una de les colònies hispanes de l'Amèrica Central. En aquest cas, la història només pot especular que la sarabanda va entrar a la península Ibèrica dins de les butxaques de la invasió musulmana. I és que el mot sarabanda prové del terme saraband, que en àrab posa nom al turbant. El cas és que fins a les acaballes del segle XVI la sarabanda va ser la dansa més celebrada de totes les que es feien i es desfeien a l'Espanya d'aleshores, esmentada per les patums literàries Lope de Vega i Cervantes, mentre els instruments més autòctons, a saber, guitarres i castanyoles, la traduïen amb molt poca vergonya. Tanta poca vergonya que el poder majúscul va espantar-se atribuint-li un caràcter lasciu i el 1583 la prohibí a través d'aquest decret.
A 3 de agosto de 1583, mandan los señores alcaldes de la casa y corte de su majestad que ninguna persona sea osado de cantar, ni decir, por las calles ni casas, ni en otra parte, el cantar que llaman de la zarabanda, ni otros semejantes. So pena de cada 200 azotes y a los hombres de cada 6 años de galeras y a las mujeres de destierro del reino.
La sarabanda va espantar-se de l'espant del poder. Què és la repressió sinó l'expressió d'un espant? I fugir cap a Itàlia i França, acabant amb el temps integrant-se en aquesta mena de germanor barroca, una unió europea musical amb les diverses danses de diferents indrets d'Europa. Dit ras i curt, la suite. En una d'aquestes suites, un segle després, l'any 1733, el pare del Messies musical, George Friedrich Händel, va estampar una sarabanda recollida de la tonada paradigmàtica de la sarabanda hispano-portuguesa, la folia, on resta a la vista l'esquelet rítmic de la dansa.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Avui és 10 de setembre i plou. El marc idoni per escoltar un setembre musical sota la pluja. September in the Rain, un clàssic en la veu de Rod Stewart.
Leaves of brown came tumbling down. In September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every thank you.
L'espia de Mahler.
La música de Beethoven per l'Egmont de Goethe consta d'una obertura, a la fi el fragment més popular de l'obra, seguida de nou moviments. Com ja he apuntat, com a símbol de la dominació espanyola, l'obertura utilitza com a matèria primera el pols ternari de la sarabanda, omnipresent en el mapa de la partitura. Així sona. El color tonal és d'un gris ennuvolat, el fa menor amb què Beethoven costumava estampar les obres a les quals volia dotar d'un caràcter ombrívol i tràgic. Els motius d'Egmont i Clarina faran de contrapès a la pesantor de la sarabanda espanyola. Com a fet curiós, la tonada que encarna Clarina serà esmentada més tard per Robert Schumann per descriure musicalment a càmera ràpida la seva esposa, Clara Wieck, en el primer moviment de l'obra Carnaval, opus 9. Aquí la Clarina segons Beethoven. I aquí el tema de Clarina, que recordem és l'enamorada d'Egmont, accelerada per Schumann en homenatge a Clara Wieck. Són les mateixes notes, però a càmera ràpida. Ben mirat, en el text de Goethe, en el que s'inspira Beethoven, l'heroi no és Egmont, sinó la seva estimada Clarina, que se suïcidarà per desesperació després que fracassi el seu intent de sublevar el poble perquè alliberi el comte de la presó. Sí, Egmont acabarà perdent literalment el cap. Beethoven havia deixat escrit en els esbossos de la partitura: la mort d'Egmont podria estar representada per un silenci. Però aquest no serà el final de la història. Goethe inventa un happy end. La nit abans de ser executat, Egmont somia que Clarina, com a encarnació de la llibertat, li posa al damunt del cap una corona de llorer, símbol de la victòria. Empès per l'esperit de Clarina, Egmont pujarà al patíbul, convençut que la seva mort provocarà la rebel·lió del poble flamenc contra la dominació espanyola. Escrit i fet, el moment musical que simbolitza la decapitació d'Egmont ve seguida d'un silenci mortal. Seguit de la part final, la simfonia de la victòria del poble flamenc sobre l'opressió d'Espanya, cantada en la tonalitat de fa major. Escoltem ara sí la versió completa d'aquesta obertura que, recordem, podreu escoltar en directe el 20 de setembre a Sabadell al Teatre Municipal de la Faràndula a 8:45 del vespre, interpretada pels Simfònics del Vallès. Escoltem-la ara en mans dels músics de l'Orquestra de Cambra d'Europa, inspirats per Nicholas Harnoncourt. recorregut harmònic de l'obertura d'Egmont de Beethoven, que va de les de la foscor de fa menor a la llum de fa major, està emparentat amb la mateixa ruta de la foscor de do menor a la llum de do major de la cinquena sinfonia que els Simfònics del Vallès interpretarem a la segona part del concert del dia 20 de setembre. Però de la cinquena, aquesta obra en parlarem la setmana vinent. No era la primera vegada que Beethoven introduïa Espanya com a part implicada en una lluita per la llibertat. 5 anys enrere va triar la ciutat de Sevilla com a marc de l'acció per Fidelio, de l'any 1805, l'única òpera del compositor. Un cant de llibertat consagrat als ideals de la Revolució Francesa. La República tenia nom de dona, segons Beethoven, Leonora. Escoltem la música que obre la porta d'aquesta primera òpera de Beethoven. La disfressa de Leonora, Fidelio.
Thank you.
Després de la mort del seu germà Johann l'any 1815, Beethoven confiarà l'educació del seu nebot Karl al preceptor Cayetano Anastasio del Río, fundador del Col·legi Espanyol de Viena. Cayetano tenia dues filles, Nani i Fanny del Río. Aquesta última va deixar un romàntic testimoni en el seu diari publicat l'any 1857 del seu amor no correspost per Beethoven, l'espanyol. Les malmeses orelles de Beethoven més sort confiaven en Fanny, que li feia sovint de traductora, però els seus ulls s'il·luminaven només quan es trobaven amb els de Nani. Fanny, a qui Beethoven anomenava mare abadessa, va confirmar l'apel·latiu romanent soltera fins al final dels seus dies. Els quaderns de conversa de Beethoven que ell utilitzava per causa de la seva sordesa ens han deixat testimoni del seu interès pel pronunciament antiabsolutista de l'any 1820 del general Riego a Cabezas de San Juan, la Sevilla de Fidelio, en defensa de la Constitució de l'any 1812. Tot i que l'himne de Riego està associat a la Segona República, de fet, no és ni republicà ni antimonàrquic. És l'himne dels liberals monàrquics que reivindicaven la monarquia constitucional. Escoltem aquesta versió interpretada per un tenor mític, Miquel Fleta, el tenor que estrenà l'òpera Turandot de Puccini l'any 1926 al Teatre de la Scala de Milà. I no és que Fleta fos republicà. De fet, poc temps després d'enregistrar aquesta versió que ara escoltarem de l'himne de Riego, va sotmetre's a l'embruix del falangisme, confessant-se admirador de José Antonio Primo de Rivera. A la fi, en resum, un republicà que no ho era, cantant un himne republicà que no és republicà. Tot és mentida. Final tràgic del trienni laboral, el 1823, va coincidir amb el període de la composició de l'obra més celebrada del net de Maria Josepa Polls, a saber, Beethoven, a saber, l'Espanyol, a saber, l'obra, la Novena Sinfonia. Com apunta amb il·lusió a Andrés Ruiz de Tarazona en el seu llibre Espanya en los grandes músicos, va ser l'estiu següent a la mort del general Riego, penjat a la forca per la Santa Aliança amb la complicitat de l'exèrcit dels 100.000 hijos de Sant Lluís, quan Beethoven va trobar l'encaix de la música amb el text del poema Oda a la Llibertat, de Schiller, reconvertit pel mateix autor en Oda a l'Alegria per al·ludir les estisores de la censura austríaca. Escoltem l'himne d'Europa. El punt final a la vida de Beethoven també té regust ibèric. El geni que confirmà la música com a un art majúscul va morir l'any 1827 en el seu darrer domicili, que era un antic monestir de monjos espanyols, conegut per aquest fet com la Casa de l'Espanyol Moreno. El sentit de l'oportunitat del destí no podia haver trobat millor escenari per estampar una ganyota d'ironia en l'epíleg de Der Espanyol, l'Espanyol, Beethoven. L'àvia Maria Josepa Polls, de tal vegada Vilassar de Dalt, se n'hagués fet creus mentre, tal vegada, escoltava aquesta sardana. Vilassar. Els presents no tenen fronteres i no s'acaben mai. Són substituïts per uns altres presents. Deixem enrere aquest present, aquest ara de setembre, tal com el vam començar, amb una de les tantes cançons tristes que posen música al mes de la tardor. La tardor que l'escriptor Albert Camus considerava una segona primavera, perquè cada fulla és una flor. La lletra d'aquesta cançó és de color tardorenc i, tot i ser cantada per un grup de color verd, Green Day. L'estiu ha arribat i ha passat. L'innocent mai no pot durar. Desperta'm quan setembre acabi. Mentre no acabi setembre, dic jo que el vostre pas per la vida tingui el so d'aquell desig que els músics d'orquestra compartim amb veu molt baixa dels nostres faristols, tot just abans d'encendre la llum de la música. Ja sabeu. Bon viatge.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up.
when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.